camins.
De vegades em pregunten si fer ràdio és difícil i jo responc que no, que és ben fàcil, que només cal temps i un equip en sintonia i, com és el cas d'aquest programa, és molt fàcil en realitat. Molt més fàcil que viure bé les sensacions que la vida va posant a les nostres mans i a les quals hem de donar resposta, gestionar les emocions, donar una resposta equilibrada i, sobretot, tractar que els errors d'un mateix no trastoquin les persones que estimes. Sí, amics, fer ràdio és fàcil, gestionar les emocions i els moments, tal vegada no tant. Avui aquí a Camins hi ha molt de tot això. Bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dilluns 23 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Conèixer en profunditat el projecte Sostre de la parròquia de Sant Miquel del Port, que fa 30 anys que treballa per millorar la vida de les persones sense llar. Ens varen visitar divendres el Pere Agustí Maragall i també la Maria Antònia Bogóñez, dos dels voluntaris de nit. Ens varen transmetre moltes coses, molta passió i una entrega molt forta per les persones vulnerables, una entrevista repleta d'humanitat. Val la pena recuperar-la, ja sabeu, Radio Estel Oficial, allà teniu tot el nostre contingut i de tota la casa. Dia 1 també després d'un nou Passem Revista, on el Setmanari Catalunya Cristiana es fa present en aquest programa i ens porta en els seus continguts més interessants. La Munté, que ens va visitar i ens va fer partícips del reportatge que va fer a Llucmajor, a Mallorca, el poble de l'enyorat bisbe Toni Badell. Gran estona de ràdio també amb ella. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Ens estem aquí i ara, amb aquest inici de setmana, el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Els continguts d'aquest dilluns són els següents.
Avui, per començar els camins...
Anirem de viatge fins Tenerife, on hem quedat amb Pedro Luis, alias Lupi. Ell és educador i divulgador i ens presentarà el seu projecte Emociones Creatives, com us deia al principi, per poder desenvolupar habilitats que ens facin, doncs, competents emocionals, viure bé les coses. Un repte clau.
Continuarem amb...
Carla Buigas i el seu filant prim. Sabem per on comença la secció, però no sabem per on ens portarà de la mà i de passeig la carta. Per camins, camins alternatius, que ja és una mica això el programa, eh? Alternatiu. Secció que ens encaixa molt bé.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixem més sobre la seva tasca social tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa, de la mà d'Ignasi Miranda. I recordeu que és un dels podcasts de la casa que bueno, si vas fent, te'ls acabes, a lo millor, algun dia. No, diu Paula que no, que és mentida. Doncs no te'ls acabes.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Creus que encara es descuida una mica l'educació emocional a tot arreu, a l'escola, a la família? Creus que encara es descuida l'educació emocional? Li preguntarem també al Pedro Luis Lupi, que és el nostre primer convidat, que ens presentarà aquest projecte, Emociones Creatives. Aquesta és la nostra pregunta d'avui. Si penseu que es descuida l'educació emocional, vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dilluns, amics, ganes de tornar a fer ràdio, ganes de fer-la bé, intentem-lo, vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada, una hora menys en Canàries. Pedro Luis Picazo Gómez. Lupi, bona vesprada. Buenas tardes.
Buenas tardes, desde Tenerife.
Desde Tenerife, una hora menos en Tenerife. Aquí son, llegamos ahí 10 de las 8, pues allí un poquito menos.
Una hora.
Exactamente, justo una hora. Un poquito menos, justo una hora, 60 minutos clavados. Pedro, sí, seamos concretos. Pedro, ¿de dónde viene ese nombre de guerra, Lupi?
Pues Lupi viene de Pedro Luis Picasso,
sí, ¿eh?
Salió Pedro Lupi y los chicos, yo soy profesor de secundaria, los sí. chicos en secundaria, adolescentes, ahorro lingüístico, quitaron el Pedro y sí. se quedó con Lupi.
Un clásico lo del ahorro lingüístico, sobre todo en los mensajes escritos. Es un escándalo.
Okay.
Por lo tanto,
de todas maneras, soy Pedro Lupi. Aunque me llamen Lupi, mi nombre de guerra es Pedro Lupi.
Pedro Lupi, todo junto. Vale, pues tomo nota. Yo a ver si lo puedo utilizar en la entrevista. Pedro Lupi, por tanto, es educador, maestro de vocación, coach educativo y experto en inteligencia emocional, formador de formadores, ponente, coach personal y emocional, entre otras muchas cosas. Además, es autor del proyecto emocional Emociones Creativas, publicado internacionalmente por PPC Editorial, y hoy lo hemos llamado Conexión con Canarias para que nos lo presente y también para charlar un poco sobre las emociones, ese caballo de batalla que todos tenemos. Ahora enseguida entramos en materia sobre el terreno de las emociones y su educación, Pedro Lupi, pero claro, estaba revisando tu biografía y es bastante impactante. Has trabajado en muchos campos. Has sido director de teatro, presentador, camarero, DJ, showman, educador, espérate, hasta albañil, o has trabajado también en la agricultura. Esto es increíble.
Ajá.
Todo este bagaje vital, Pedro Lupi, ¿también te ayuda a la hora de gestionar las emociones?
Efectivamente. Lo de las emociones es fundamentalmente es experiencia de vida. Y cuanto más experiencia de vida tengamos, mucho más preparados estamos para esa gestión emocional. Lo único que nos faltaría sería la técnica, sería el conocer la técnica, la forma de llevarlo a cabo. Pero cuanto más experiencia vital, mucho más preparados estamos para afrontar cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier reto que nos ponga la vida.
Un paréntesis, ha sido, atención, entrenador de mises. Un oficio que hasta hace un par de horas no sabía que existía. ¿Qué hace un entrenador de mises?
Bueno, mi labor sobre todo era la labor de enseñar, eran mises chicas, ¿no? Era enseñarles a desfilar, es decir, el desfilar no consiste solamente en caminar o en caminar con una cierta técnica, ¿no? Sino además es caminar transmitiendo lo que eres, lo que quieres aportar, lo que hay en tu interior, que se refleje también en tu exterior, en esa belleza exterior, porque a fin de cuentas los certámenes de belleza, sobre todo, se mira el exterior, pero claro, el exterior muchas veces, lo que decimos, la cara es el espejo del alma, pues en la forma de desfilar, de mirar, de parar, pues ahí también hay mucho que trabajar.
Hombre.
Y sí, me dedicaba a eso, a enseñarles a dramatizar en la pasarela.
Bueno, curiosísimo, y aquí es que nos gustan los detalles estos un poco, si me permites, friki, ¿eh? Somos un poco frikilandia. Bueno, ahora hablamos, Pedro, del proyecto que tienes entre manos, pero también me ha gustado de tu biografía que te defines como maestro en mayúsculas. Trabajas como profesor de religión en enseñanza secundaria y lo llevas haciendo desde hace muchos años, desde el 1991. Servidor tenía 11 años, imagínate. ¿De dónde te viene esta vocación tan marcada hacia la docencia?
Yo creo que desde muy pequeñito, haciendo memoria sobre todo en mi casa, con mi familia, porque la familia a fin de cuentas es la primera escuela, mi madre me recuerda que yo desde muy pequeñito ya era maestro de mis vecinos y de mis vecinas, es decir, yo ya despuntaba, ¿no?, en ese tema de enseñar. Yo descubrí realmente mi vocación o mi propósito de vida, que es lo como ahora se llama tan con grandes palabras,
sí.
Mi propósito de vida lo descubrí ya llevando algunos años de docente. Fue cuando descubrí que todo lo que había hecho en mi vida, todo lo que llevaba haciendo en mi vida, había sido enseñar. Había sido enseñar. Y ser maestro es mucho más que una transmisión de conocimientos, de contenidos o de técnicas. Ser maestro es el aportar algo en la vida de los demás. Y por eso lo pongo con mayúsculas, porque me considero eso, una persona que es capaz de transmitir a los demás, aportar valor a los demás, pero desde su propia realidad, ¿no? Es decir, por ahí iría un poquito el tema, pero lo descubrí ya, pues a lo mejor llevaba 6-7 años de docente, es verdad que llevo 31.
Bueno, sí, claro. O sea, te costó un poquito al principio, pero luego ya fue una explosión, ya por lo que veo. Escucha una cosa, hoy en día... ¿Sí? ¿Sí, Pedro?
No, que te decía que realmente uno en su vida tiene que también que hacer esos ejercicios de autodescubrimiento, ¿no?
Hombre.
De descubrirse a sí mismo, ¿no?
Ya lo creo.
Cuanto
lo
antes
creo.
Mejor.
Sí, cuanto antes mejor, porque así nos ahorramos caminos perdidos. Escucha, hoy en día tenemos una Yo diría que en general tenemos una sensación con la juventud que está subiendo, Paula, tranquila, no me refiero a ti, pues un poco perdida, ¿no? Un poco a lo mejor desanimada o un poco, no sé cómo decírtelo, sin referentes, a lo mejor un poquito más hundida moralmente que años atrás. ¿Cómo ves tú que tienes este contacto directo a la juventud hoy en día?
El problema, bueno, efectivamente no es de ahora, es decir, llevamos ya una década, más de una década, en la que, sobre todo ya en la preadolescencia, pero ya se agudiza mucho en la adolescencia, esa visión hacia el futuro de nuestros jóvenes es muy incierto. Y esa incertidumbre sí genera una desmotivación. Y la desmotivación al mismo tiempo, por supuesto, la apatía, la desgana. Tú piensas que España somos uno de los países europeos de mayor suicidio en jóvenes.
Sí.
Y el gran problema es ese. El gran problema es que si yo no tengo visión de mi vida en un futuro a corto, medio, largo plazo, en mi vida carece de sentido, ¿no? Carece de valor y, por lo tanto, ¿para qué estoy aquí? Y cualquier problema, cualquier fracaso, cualquier frustración, pues provoca el que no quiera seguir adelante. Pero sí, la desmotivación está muy generalizada, pero hay gente buenísima, hay gente que emprendedora, hay gente muy motivada, pero está muy generalizada en las nuevas generaciones. Pero por lo que te digo, porque realmente los adultos les estamos presentando un mundo sin salida, sin futuro, ni laboral, ni personal. Es una cosa vacía. Es decir, yo me veo ahora con 17, 18 años y claro, ¿qué hago? ¿Qué carrera hago? ¿Qué estudio? ¿Qué emprendo? Si realmente le estamos vendiendo un mundo, como te decía, muy vacío o por lo menos muy oscuro, ¿no?
Sí.
Y eso es complicado. Eso genera una serie de, claro, ya estamos en lo emocional, eso genera
Claro.
una serie de crisis personales y emocionales, pues bastante duras. Y eso lo estoy viendo sobre todo en la apatía, la apatía.
Por lo tanto, todo tiene su explicación. Está muy bien esta reflexión que nos has ofrecido y seguro que tú y otros formadores como tú con esta pasión, pues hacéis todo lo posible para ayudar no solo a los alumnos, sino también a las familias que puedan transmitirles esto, ¿no? De hecho, el camino de la docencia te llevó hasta Tenerife, donde actualmente compaginas esta labor docente con la formación de formadores, trabajando constantemente con alumnado, profesores, familias y cualquier otro colectivo que necesite formación, que realmente serán todos, en el campo de la inteligencia emocional y psicología positiva. ¿Quiénes dirías, Pedro Lupi, que son los que más necesitan esta formación? Tú que tocas todos los campos y tocas diferentes edades, diferentes generaciones.
A ver, vamos a ver, yo apostaría, es verdad que mi proyecto personal,
Ahora
profesional,
entramos, ¿eh? En tu proyecto. Sí.
va enfocado directamente a educadores, pero como necesidad, la familia.
La familia.
Yo creo que habría sí. Habría que centrarse mucho en que la familia tuviera los recursos necesarios para transmitir una educación emocional sana. Ya no te voy a decir perfecta ni estupenda, pero por lo menos sana, ¿no? Es decir, que la familia, a fin de cuentas, es la base y el fundamento y el pilar de lo que vamos a ser en el futuro, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues yo creo que la familia, deberíamos de apostar por esa educación emocional en la familia.
Mira, ahora que yo soy padre de familia y mi hija mayor tiene 13 años, está entrando en ese terreno de arenas movedizas, ¿no? En que ya busca completa ser independiente, pero a la vez todavía no es adulta, todo esto. Y mira, justamente este fin de semana. Yo soy muy de, claro, los comunicadores tendemos a comunicar, es lo nuestro, ¿no? Entonces, estábamos hablando, la pillé por banda la pobre y estuvimos hablando un rato, y yo le dije, mira, este terreno que estamos pisando ahora, tú ser hija adolescente y yo ser padre de un adolescente, no lo hemos pisado nunca. Por lo tanto, mirémonos con ternura los aciertos, los errores, y muchas veces es un ensayo-error, ¿no? Lo que tienes que hacer para pillar ese puntito de decir, bueno, yo la quiero ayudar, pero a veces no estoy acertado, ¿no? Porque no sé realmente si la acción que yo estoy y el gesto que yo estoy teniendo con ella se pasa de la raya o se queda corto, ¿no? Entonces hay que ir jugando un poco, te digo un poco por poner aquí también mi vida sobre la mesa.
Yo pongo siempre como seis puntitos imprescindibles, seguro que hay más y seguro que hay más expertos por ahí que dirán otros o que
Sí.
estos no son de tal, pero yo siempre pongo seis puntitos para el tema de trabajar con adolescentes. Lo digo porque yo llevo, ya digo, 31 años trabajando con ellos codo a codo
Sí.
y no solamente en el instituto, sino en otros ámbitos, ¿no? Entonces, el primero es que tanto padres, educadores, formadores que trabajamos con adolescentes, es que tengamos muy claro lo que es eso de la adolescencia. Es decir, que no banalicemos el tema de la adolescencia o que lo agrandemos o lo empequeñecemos. Es decir, que sepamos lo que significa y lo que es la adolescencia en todos sus aspectos, tanto el fisiológico como el mental, el emocional, en todos sus aspectos. Conocerlo, cuanto más conozcamos lo que es y es la adolescencia, mucho mejor. Pero también ellos, también los adolescentes, que sepan que están pasando este momento de su vida y que la adolescencia es fundamental y que la adolescencia es grandísima, porque gracias a la adolescencia seremos los adultos que vamos a ser. Y una vez que sepamos lo que es la adolescencia, lo que tenemos que hacer es potenciar el autoconocimiento, es decir, ayudar a nuestros adolescentes a que se vayan conociendo y reconociendo cada vez más. Porque en esa pérdida que hablábamos de rumbo, si yo voy conociéndome con herramientas muy sencillas, con preguntas, con tal, tanto educadores como padres, como si ayudamos a nuestros adolescentes en ese autoconocimiento es fundamental. La segunda, la escucha activa, aprender a escucharnos, tanto ellos, adolescentes, como nosotros, los adultos,
Sí.
el escucharnos, el saber expresar lo que sentimos y vivimos, pero desde la escucha, sin juzgar, sin prejuzgar, sin dar lecciones de vida. Es que yo cuando tenía tu edad no sirve,
Oh,
porque yo cuando tenía tu edad era otro mundo. No
sí,
tiene nada que ver, ¿no?
claro.
El acompañar sin prohibir, sin inhibir. Simplemente es eso, acompañarles. Y cuando se estallen, pues estar ahí, estar
Sí.
ahí, estar
Sí,
ahí, ¿no? Y la paciencia y la paciencia, tres veces.
muy
Y digo tres, como que no sé, 20 veces.
me parece muy
Claro.
sensato, me parece muy sensato lo que transmites y lo hago bastante mío, la verdad. Venga, hablemos del proyecto emocional Emociones Creativas, publicado internacionalmente, como decía al principio, por PPC Editorial, del cual eres autor. Bueno, ya nos has dado pinceladas del proyecto, ¿no? Pero si quieres explicarnos algo más, ¿cómo lo definirías?
Bueno, mira, el proyecto es fruto de mi trabajo en el aula. Yo como educador y como has visto que yo no paro un momento y siempre estoy inventando,
Sí.
pues personalmente trabajé desde hace muchos años la educación emocional en mi persona, con mentores, con grandes mentores, el gran mentor es José María Toro y otros más, ¿no? Y empecé a trabajarlo en mí y cuando vi que a mí me daba fruto y beneficio y estaba mucho mejor, porque dice que yo soy inteligente emocional, estoy mejor y soy mejor persona
Sí.
y soy mejor docente, pues entonces fue cuando alguien me dio un empujoncito y me dijo, llévalo al aula. Y al llevarlo al aula, a partir de ahí, claro, se transformó mi clima en el aula y mi vida como docente y la de mi alumnado. Y ahí empecé a trabajar. Prácticas, técnicas, actividades, reflexiones. Y de todo eso, pues surgió un blog. Un blog que en poco de más de un año, pues tuvo más de 111.000 visitas
Sí.
de todo el mundo. Una editorial que PPC se interesó por ello y vimos la posibilidad de hacerlo en escrito. Con lo cual, realmente el proyecto Emociones Creativas, que son tres manuales,
Sí.
es una continuidad, un manual que se continúa en tres, pues son eso, son reflexiones, prácticas y actividades que ya se han trabajado por mi parte personalmente, que ya las he trabajado en el aula con adolescentes y que sirve para cualquier persona que quiera tener un primer contacto con la inteligencia emocional de manera práctica.
Muy bien.
Entonces son manuales que tú interiorizas, los haces tuyos y luego tú los llevas al ámbito que te dé la real gana, el familiar, el educativo, el personal, donde tú quieras. Y pues por ahí iría, por ahí iría.
Bueno, me parece muchísimo. Se trata de vivenciar, por lo que te he entendido, cada una de estas propuestas que aparecen en los manuales. Además, no hace falta seguir un orden concreto, de ahí que se pueda comenzar
Nada.
por cualquier bloque de prácticas o incluso solo con algunas actividades. ¿Qué tipo de propuestas podemos encontrar así para gestionar qué situaciones? Ponnos algún ejemplo, si te parece.
Bien, bueno, vamos a ver, realmente el propio título de cada una de las prácticas de los libros, el
Sí.
propio título ya te indica el qué es lo que vas a trabajar concretamente de la inteligencia emocional. Pero los manuales están basados en las teorías de Daniel Goleman, Entonces, son cinco grandes pilares de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la gestión emocional, la automotivación, la empatía y habilidades sociales, sobre todo la comunicación y el trabajo en equipo.
Sí.
Pero, por ejemplo, una propuesta pues podría ser prácticas para saber expresarte. ¿Por qué digo esto? Porque hablando de emociones, o sabes expresar las emociones o no te van a entender.
Por
¿Cuántas
supuesto.
veces nos ha pasado, y lo pongo en la vida cotidiana, cuando en pareja, por ejemplo, ¿no? ¿Estás enfadada? ¿Tú sabrás? Pues no,
eso es
no soy
tremendo.
Adivino. El amor no me hace adivino, ¿no? Pues si me quisieras sabrías lo que me pasa. Pues mira, te quiero un montón y no sé lo que me pasa, si no me lo verbalizas, ¿no? O incluso en conceptos. Es decir, lo que para ti es la amistad, para mí no. Por lo tanto, es muy importante que me definas lo que es para ti amistad para definírtelo yo y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, saber expresar los sentimientos sin problemas, sin hacer daño a nadie, ¿vale? Es una opción muy buena para ser felices. Pues, por ejemplo, para saberse expresar. Y actividades ahí, pues, a ver, hay prácticas. O, por ejemplo, prácticas para abrazarnos. Ahora con la pandemia ha sido un desastre, que
claro.
No hemos podido abrazarnos. Y el abrazo es una de las herramientas más potentes y poderosas para el tema de la inteligencia emocional.
Y tanto.
Porque los abrazos nos hacen crear un equilibrio emocional buenísimo. Oh, es buenísimo.
Mira,
o, por ejemplo,
¿sí?
para aumentar la alegría, oh. Cuando estás de bajón. Bueno, muchas
cosas.
Muchas.
Veo que hay muchas cosas porque es un terreno que realmente tiene tantas vertientes y tantos caminos por seguir como momentos que tiene la vida prácticamente, ¿no?
Totalmente.
La verdad es que es muy interesante escucharte. A mí me ayuda a reflexionar y me gustaría escucharte más, pero tenemos que ir acabando porque nuestra maldición en la radio... Es que es verdad, nuestra maldición en la radio es el tiempo y no pasa nada, la asumimos.
Sí,
pero
bueno,
antes de despedir...
En los centros escolares es el timbre.
Es el timbre. Pero me llama la atención que hablas también del ámbito de la catequesis. ¿En qué sentido lo planteas? ¿Crees que los catequistas también deben formarse dentro de las emociones?
Son educadores exactamente igual. En otro ámbito, en otra parcela,
¿sí?
Pero son educadores y educadoras exactamente igual. Con lo cual, yo hablo siempre de incluir la inteligencia emocional en cualquier ámbito educativo. No como algo... que esté ahí como puntual. No, no, no. Integrar en tanto en las clases de cualquier materia, como también en la catequesis, pero en cualquier formación, en cualquier formación sería tal. Y mira, en todas mis prácticas terminan con una reflexión de la inteligencia espiritual.
A ver, a ver.
Que no tiene... A ver, tiene que ver con la religión, pero no tiene... Porque ojalá, y todas las religiones trabajaran en inteligencia espiritual, pero la inteligencia espiritual sobre todo es el preguntarnos los para qué es. Es decir, ir mucho más allá, mucho más allá de lo que estamos viendo y tal, sino que todo esto que yo estoy viviendo, estoy trabajando y estoy practicando, ¿en qué medida me va a cambiar a mí y va a transformar mi entorno en mejor? Esa sería un poco la propuesta que yo hago desde la inteligencia espiritual.
Muy bien.
Todas las prácticas al final termino con esa reflexión. Y en la catequesis, imagínate, ahí tienen para trabajarlo desde la espiritualidad,
claro.
En este caso cristiana, ¿no?
Sí, sí.
Pero que es muy potente, muy potente.
Y
sí,
tanto.
Sí, todas las prácticas las termino con la inteligencia espiritual. Una breve reseña, no puedo extenderme mucho más porque sería imposible.
Que sí, que sí.
Pero
claro.
Te aconsejo que todo el mundo trabaje esto. Trabaje la inteligencia emocional porque de verdad que yo desde que soy inteligente emocional, soy mejor persona, te lo puedo decir.
Fantástico. Ya para terminar, última pregunta rápida. ¿Crees que la parte curricular de los planes educativos descuida esta educación emocional, que sería bueno incluirla de algún modo?
Mira, en la última ley, la que va a salir ya a partir de septiembre, aunque ya estamos aplicando algunas cosas,
sí.
Aparece tanto en primaria como en secundaria, si sumas las dos, 80 y tantas veces la palabra educación emocional.
Bueno.
Pero no se concreta en nada.
Ya.
No se concreta en nada.
Pues aquí estás tú para intentar concretarlo y me parece muy bien. Pedro Luis Picazo, Pedro Lupi, es educador, maestro de vocación, coach educativo, muchas cosas. Además es autor del proyecto Emocional Emociones Creativas, publicado por PPC Editorial, que hoy nos ha presentado directamente desde Canarias para toda Cataluña y Andorra, aquí en Radio Estel, en Camins. Pedro Lupi, muchas gracias. Ánimo a seguir con ese entusiasmo y con esa vocación tan clara y encantados de haberte escuchado esta tarde.
Encantado. encantadísimo de compartir con ustedes este rato y lo que sé y lo que tengo. Acuérdense, si quieren saber más, pedrolupi.es.
Correcto, has hecho muy bien de dar, poner la falquita de la web, porque se me había olvidado que nos la dijeras. Así que has hecho bien en tomar la iniciativa. Muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Venga, una mica de publicidad y Carla Buigas, al Filamprim.
Ràdio Estel.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maen t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Rafa Sanahuja.
Maria José Mendoza, bona vesprada. Bona vesprada, Rafa. No, no està aquí, sóc jo, invitant-la.
Camins.
Ràdio Estel.
Chanel, la sí. Tercera posició d'Espanya.
Eurovisió. Però ha guanyat...
Ucrània, malauradament.
No, que ha guanyat l'enquesta, Maria José.
Ah, l'enquesta...
Expliquem històries.
Filant Prim.
Els separadors d'aquest programa, marca de la casa i, bueno, probablement futur Premi Ondas a la creativitat. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa,
estàs bé? Estàs bé? Et veig tremolar una mica.
Estic gelada de fred, acabo de... Ara que havíem ja entrat una mica en l'estiu, ara mateix estic en un...
Aquest estudi, mentre jo estigui present, serà...
Estudi Polo Norte.
Serà el refugio de la soledat de Superman. O sigui, tot allà congelat.
No, ara però... ja sé que he de venir amb un outfit
sí,
de...
has de venir amb l'abrigo de bison aquí, quan vinguis aquí. Escolta, moltes ganes de retrobar-me amb tu, ganes d'escoltar-te, a veure per on es portes, perquè tinc entès que vols plantejar un tema, doncs, de cultura tradicional, podríem dir.
Sí, una mica folclore...
En desuso, en desuso.
Folclore espanyol i europeo.
Espanyol i europeo. Perquè avui... No, avui
perquè,
sí.
No, avui no, 22 de maig.
Ahir.
Sí. Tal dia com ahir, del 2004, ara fa 18 anys, es van casar Felip VI i Letizia Ortiz.
Oh, quin dia, eh? Quina felicitat ens van regalar a tots els...
És que jo tenia 8 anys. Jo tenia 8 anys.
8 anys, el 2000... És que com m'ho has dit abans a la redacció, dic, fa 18 anys.
Fa 18 anys.
Sembla que va ser ahir.
I...
Tenim fresc, eh?
I jo me'n recordo.
Jo també.
Jo me'n recordo. Aleshores, tal dia com ahir...
Te'n recordes que la Letizia va crear tendència amb el traje aquell que tenia com una...
Però és que ara parlem de tot això, Rafa.
Vale, no m'avanço. Disculpa. Tira.
Clar que ho sé. Vale, aquí he fet un treball de recerca.
Vinga, doncs endavant.
Doncs clar, arriba el mes de maig, arrenca el bon temps. També comença la temporada de casaments, així que avui filarem prim pels casaments més icònics i emblemàtics de la història. I com no pot ser d'una altra manera, començant pel casament reial entre Felip VI i Letizia.
A veure, què m'expliques d'aquell dia? Meravellós.
Doncs mira, va ser el primer casament reial a l'estat espanyol des del 1906, que va ser quan es va casar Alfons XIII amb Victòria Eugènia de Battenberg.
No sé com vam aguantar tants anys.
Clar, jo crec que també la societat espanyola necessitava...
Molt, molt. Era
necessitava
clau.
Un casament reial.
Ara estem esperant ja el de Froilán. amb candeletes.
Aleshores, sí. Clar, la gent el va rebre molt...
Home... Entusiasme total.
Amb molt entusiasme. El casament es va celebrar a la catedral de l'Almudena i van assistir-hi més de 1.200 convidats. I clar, amb molts representants d'altres cases reials.
A mi no em va arribar, la invitació. Es va perdre segur pel correu. Però clar, bueno,
és que
no passa res.
Quina pressió.
Sí. Aquí deixes fora.
Quina... A part de... No pots deixar fora ningú.
No.
Has de portar els representants de les cases reials de les altres monarquies i... Segurament que les altres cases reials també han tingut uns casaments estupendos. Aleshores, jo crec que has de tenir molta pressió a l'hora de planificar.
Clar, no t'has de quedar enrere, has d'estar a l'alçada.
No, has d'estar, no pots fallar en res.
Exactament, ha de ser mil·limètric.
I estaràs en boca de molta gent, i de gent molt guai i molt important.
Sí.
Aleshores, en aquest casament també una cosa que no era gaire previsible és que va ploure.
Aquí, no, aquí tenien que haver-lo previst millor, això.
I va ploure molt. Jo això me'n recordo mentre ho veia per la TV.
Vale,
jo me'n recordo perquè, spoiler, no hi vaig anar.
Vaja.
Quan t'he dit abans, jo me'n recordo d'aquest casament, no hi vaig anar, el vaig veure per la...
Per la tele, amb crispetes. Vas vestir de gala o no vam arribar a aquest punt?
Crec que no vaja, tant.
Vaja.
Però allà estava, allà estava.
Vale. Més coses, Carla, a veure què ens expliques d'aquest casament.
I el que... Bé, és un dels fets que... Bé, un dels fets també que més va cridar l'atenció de la premsa i de l'opinió pública va ser que es va desplegar un dispositiu de 20.000 agents de policia que va costar 7 milions d'euros. Aleshores, tenen 1.200 convidats, però tens 20.000 agents de policies, clar, per tot Madrid, perquè després a nivell protocolari van anar a molts més altres espais i els estava esperant molta més gent.
Sí.
Però clar, tens més vigilància que convidats. Més pressure, encara.
Et dic una cosa, la seguretat no té preu.
Sí que té 7 milions d'euros.
Bueno, però això que sembla poc. Per estar segur i tranquil, jo pago 7 milions. I 10, si
clar, així no t'has de preocupar de res. Es trenca una copa de...
Tranquilitat.
I tu no has d'estar pendent 20, de...
Apareixen 20 agents a netejar-ho.
Exacte. Aleshores, el que tu m'has...
Ara.
Hem començat i, evidentment, s'ha de comentar, és el vestit.
Sí, home, sí, la Leti.
Un vestit amb una cua de 4 metres i mig.
Molt bé.
Un vestit que estava fet de seda valenciana, home, com els vestits de les falleres.
D'orxata, sí.
I aleshores, clar, el que jo m'he sorprès molt, fent aquest treball de recerca, és que, clar, el vestit pesava molt. Més la humitat de la pluja, es veu que...
Què li costava? Una mica suportar el pes?
Es va parlar molt que no se la veia còmoda.
Es va parlar. Sí. Home, és que, clar, tenint-ho tot en compte, és un repte per la Leti aguantar el tipus, clar. Però ho va fer amb molt sabor fer.
I tant, tot i que ella no acabava d'estar del tot contenta amb aquest disseny, que el disseny era del general Pertegaz, un dels més coneguts a nivell europeu.
I va triomfar. Després es va passar un any aquell traje sent repetit per diferents cases de disseny, etc.
Doncs es veu que ella... mai ha tornat a demanar-li un vestit.
Ah, va quedar una mica...
Primer va dir que sí, i Pertegaz va dir que era molt maja i que tenen molt bona relació, però ella no ha tornat a demanar-li un vestit, i perquè es veu que Letizia ho va fer per indicacions de la seva futura sogra, la reina Sofia.
Ah, a ella havia una mica d'influència...
I es veu que a ella no li acabava d'agradar el detall del coll.
Però si és el que va triomfar...
Perquè la Sofia ja ho sabia, que triomfaria.
Ah, vols dir que hi ha un...
Això no sé si va ser així, però va ser... La Sofia sí que va ser la que va...
Vale.
Va dir que t'ho faci ell, i ella no li acabava d'agradar aquest detallet del coll, però mira, al cap i a la fi va ser el que va triomfar.
Ja ho crec. Doncs menys tu esperes, triomfes. Aquí al Camins també passa. Quan menys tu esperes, el triomfo és màximo.
I després també, evidentment, van fer una cerimònia, que també seria una cerimònia digna del programa Camins, molt llarga i amb un protocol molt marcat.
Vols dir que se't fa llarg, el Camins?
No, amb un protocol molt marcat i molt elegant.
Són protocolaris aquí. Sembla que no, però ho som.
Doncs després van haver d'anar, quan es van casar, primer van fer la cerimònia i tot, i després van anar a la Basílica de Tocha, sota la pluja, i allà va ser quan els va rebre un bany de masses. Madrid estava ple de gent per veure els nuvis, s'acabaven de casar, i aquí és on actuaven els 7 milions de seguretat.
Aquí actuaven,
Bueno, no van actuar, no va passar res, però allà estaven vigilant que no passés res.
Però escolta, no sabem què és primer, si l'ou o la gallina. Què va ser? Que no va passar res perquè estaven, o que... O al revés, que no t'ho explicava.
No, però jo crec que t'estàs ficant en un jardí. Era un moment bonic. Què havia de passar?
Tens raó, era un bon bonic. No, res, no havia de passar.
Doncs...
Sempre hi ha algun boig, algun streaker que surt allà despullat, qualsevol.
Doncs sí que poden passar coses, després en parlarem.
Jimmy Yang.
Mira, també, si parlem de casaments icònics, no podem deixar de parlar de la unió entre Grace Kelly i Reiniero de Mónaco.
Hombre.
Va ser un casament que va durar 3 dies i va ser seguit per 30 milions de telespectadors.
Sí.
I va ser el 18 d'abril del 1956, i es veu que aquí sí que ells dos van arribar a estar al punt del borde de nervios.
Sí.
Perquè els van fer un seguiment mediàtic espectacular.
Home, és que la barreja Grace Kelly i Reniero de Mónaco...
No hi havia tanta seguretat, i sí que la gent va invadir molts espais.
Bueno, és un gran casament. Escolta, Carla, has portat un guió enorme que em sap molt greu haver de passar-me pel forratge.
Sempre m'enrotllo com una persiana.
No, dona, està molt bé perquè no ens quedarem mai curts, però clar, em sap greu. A mi aquest tema m'ha agradat molt, perquè jo aquestes coses així una mica de la faràndula, la realesa, els casaments, és maco de comentar en antena, per tant, no sé què podem fer. Recuperar-lo, no ho sé, d'aquí 15 dies.
Bueno, el podem modificar, remodificar.
Exactament. Segur que tu tens inventiva i imaginació per treure-li suc.
Segurament que algú... Sempre hi ha espai per parlar del folclore espanyol.
Tu ets de bodes?
Meves no, d'anar-hi sí.
Bona resposta. Carla Buigas, moltes gràcies.
A tu, Rafa.
Vinga, continuar amb la redacció, que t'escoltem després a les 9 al butlletí, així que endavant. Nosaltres, pauseta, i l'Ignasi Miranda corre per aquí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Moltes gràcies, Rafel.
Moltes gràcies, Rafel.
Vinga, molt bé el Rafel aquest. Això
Rafa,
ho hem de...
Rafa,
No, és que és... Soc... Bueno, m'ha agradat. Gràcies per Rafel, gràcies a tots dos.
La bona vesprada a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
Doncs vinga, la locució de la Bet ens indica que és el moment en què posem el focus en la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera, ja ho sabeu, preciosa els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem amb l'actualitat. La taula del tercer sector denuncia que les entitats socials estan patint el pitjor retard en el pagament de les subvencions.
Efectivament, aquesta entitat, que representa 35 federacions i organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials que lluiten contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats, reclama al govern que posi fi als retards greus en el pagament de les subvencions, la principal font de finançament del tercer sector social que atén, acompanya i ofereix serveis i suports a 1,5 milió de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya.
La taula del tercer sector, evidentment, planteja a la Generalitat 5 propostes que queden recollides amb alguna esmena en una moció que va ser aprovada al Parlament a instància del grup parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar. Quins són aquestes propostes, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, són aquestes. La primera, constituir amb celeritat el grup de treball mixt. La segona, pactar amb el tercer sector social un calendari de convocatòries de subvencions. En tercer lloc, garantir el pagament de les convocatòries de les mateixes subvencions. El quart és fer el procés de revisió dels projectes que són finançats per les convocatòries de la COSPE i l'IRPF. I finalment, en cinquè lloc, assegurar la interlocució permanent amb les entitats socials a tots els nivells.
Doncs veurem què passa amb aquestes propostes, us ho explicarem aquí també. I ara canviem de tema i amb motiu, i us expliquem que amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, des de Càritas Diocesana de Lleida, doncs es va participar de la jornada el divendres 13 de maig amb la lectura del manifest que va tenir lloc a la botiga de comerç just que l'entitat comparteix amb Oxfam Intermón al carrer Doctor Fleming de la ciutat de Lleida.
Efectivament, es tracta d'una campanya mundial que té com a objectiu enfortir un comerç internacional just. Des de les entitats promotores d'aquesta iniciativa es recorda que les persones consumidores són les que tenen poder i que si es tenen en compte les repercussions locals i globals del nostre consum, la població serà capaç de transformar el món en què vivim. Alhora exigeix exigeixen a representants polítics un compromís cap a la societat i el planeta.
I més coses. Càritas Diocesana de Girona va celebrar l'Assemblea Diocesana el passat dissabte 7 de maig a les instal·lacions del Coro de Sarrià de Ter.
Es tracta de la primera assemblea en format presencial des de l'inici de la pandèmia, ara fa 2 anys. En l'acte es va fer la presentació de diverses experiències de participació a través de testimonis de projectes i serveis de l'entitat. A més, es van presentar també els informes de les comissions diocesanes i la proposta d'acció per a la festa del Corpus Christi, que serà el 19 de juny, una festa que ja ha preparat el grup de sensibilització.
Vinga, i canviem també de tema. Us expliquem que la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida va obrir les portes dijous 19 de maig per acollir persones temporeres que arriben a la ciutat per treballar en la campanya de recollida de fruita.
Efectivament, Rafa, portes obertes en aquesta parròquia de Lleida, Sant Ignasi de Loyola, des de dijous passat. El projecte, resultat de la col·laboració entre 4 entitats lleidatanes, que són la Fundació Arrel Sant Ignasi, Càritas, Creu Roja i la Fundació Jericó, a més de la plataforma Fruita amb Justícia Social, ofereix, a banda de la pernoctació, la possibilitat de fer tots els àpats i espais de consigna i dutxes. En total hi ha 11 places. Es tracta d'una resposta d'emergència que finalitzarà quan es posin en marxa el mecanisme de la paeria, previstos a partir de l'1 de juny, a Fira de Lleida. És el 3er any consecutiu que es du a terme aquest projecte després de la bona rebuda que han tingut els 2 anys anteriors, els projectes idèntics, marcats per la pandèmia, en aquest cas del Covid-19. Personal tècnic i voluntariat faran possible garantir la cobertura dels drets bàsics d'aquestes persones, tot i estar lluny de la resposta consensuada i integral que reclamen les entitats des de fa anys.
Vinga, i encara una darrera notícia ràpida, i és que Càritas a Tremp i la Fundació La Caixa ofereixen suport en economia domèstica.
Efectivament, 9 persones participen en la formació anual d'economia domèstica que realitzen els voluntaris de la Fundació de la Caixa.
Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Ignasi. Ara, de seguida, encetem l'entrevista. Avui volem parlar de Càritas Diocesana de Vic, concretament d'una comissió d'espiritualitat que desenvolupa nombroses activitats. Les comentarà el seu voluntari referent, Josep Prat Sobre Roca. Abans, però, Ignasi, fem una petita radiografia general d'aquesta diòcesi.
Sí, d'aquesta Càritas Diocesana. Molt bé, Rafa. Càritas Diocesana de Vic té ara mateix 45 estructures entre parroquials, interparroquials i arxiprestals, amb més de 5.000 persones participants i acompanyades. A més, té uns 900 voluntaris i 53 contractats. Desenvolupa la seva acció gràcies al finançament públic i privat i transforma aquestes aportacions en les xifres més valuoses, aquelles que parlen de desenvolupament, justícia i esperança. L'any 2020, Càritas Diocesana de Vic va rebre en total una mica més de 2 milions d'euros.
El bisbat de Vic, d'altra banda, l'entitat caritativa basa la seva acció social en l'acollida i l'acompanyament a les persones vulnerables i excloses, com no pot ser d'altra manera, evidentment. També promou l'empoderament de les persones perquè defensin els seus drets humans en els 3 àmbits del desenvolupament integral, que són les necessitats bàsiques, el sentit de la vida i la participació social, Ignasi.
Per a Càritas Vic, l'economia solidària passa pel desenvolupament de projectes que posen les persones en el centre de l'activitat econòmica i els faciliten l'accés a una feina digna. A més, l'entitat reafirma la dimensió universal de la caritat que no coneix fronteres i arriba a les persones més empobrides del planeta, sempre a través de les esglésies locals i les Càritas germanes amb les quals treballa. Finalment, destaquem que la Diocesana de Vic és present al costat dels pobles i les comunitats en situació d'emergència. Actua abans dels desastres, quan es produeixen, i també després, i fa el mateix en cas de conflicte o crisi humanitària, sempre des d'un treball decidit per millorar la capacitat de resposta i per aconseguir una recuperació ràpida.
Doncs aterrem ja en una realitat concreta de Càritas Diocesana de Vic, que és la Comissió d'Espiritualitat. Ens acompanya, mitjançant el mitjà telefònic, per fer-ho, el seu voluntari referent, Josep Prat Sobre Roca. Josep, bona vesprada.
Bona nit,
Josep.
Aquí estem amb l'Ignasi Miranda, fem aquest espai de la veu de Càritas, encantats de saludar-te. Josep, què és la Comissió d'Espiritualitat de Càritas Diocesana de Vic? I quins objectius
té? Càritas té totes aquestes tasques que heu anat anomenant, les té molt presents, no? I per llavors també té un rerefons que cal tenir present. I a vegades la immediatesa del dia a dia ens provoca que allò que és urgent passa davant del que és profund. Eh? Uh-huh. I totes les institucions necessiten una utopia. No hi pot haver-hi, bueno, sí que hi deu ser-hi, entitats que es dediquen només a les coses materials. Però, sí, per exemple, com a exemple, el Barça, diguem, és més que un club. Que sí, això no és una cosa material, sinó que és una cosa intangible. Uh-huh. No sé què vol dir ser més que un club. I
darrerament res.
Amb una empresa que fabricava cotxes, que posava, hem de ser els millors. I això, esclar, què vol dir? Totes les entitats han de tenir una utopia. Uh-huh. I Càritas, una manera de tenir utopia, una manera la més fàcil de totes, bueno, no ho sé això, almenys de dir, la mateixa més fàcil de dir, és que seguim l'Evangeli.
Uh-huh. Molt bé.
És molt fàcil de dir i bueno, i pot ser fàcil de concretar, de fer alguna concreció. Per exemple, què diu l'Evangeli? Estimeu-vos els uns als altres. Llavors, dintre de les coses organitzatives, econòmiques, estructurals que hi ha, doncs Càritas és una entitat que es guia per la tradició bíblica.
Mm-hmm. Està clar que hi ha un plus, no?, intangible, com vostè diu. Entre les activitats d'aquesta comissió destaca, per exemple, Josep, un cicle de xerrades que s'està organitzant durant aquest curs. En què consisteix aquesta proposta?
Sí, sí. Bé, nosaltres ens hem, des de la Comissió d'Espiritualitat, ens hem proposat, com a lema, aprofundir en els sonaments de Càritas. Uh-huh. Per això, perquè els tenim escrits, amb documents molt macos, però a vegades ens queden al calaix. Sí. I llavors, doncs, ens podria passar que ens dediquéssim a fer moltes activitats, però que cada vegada se'ns anessin tornant més tecnificades. Uh-huh. M'explico. Podria ser, doncs, gairebé un ordinador que ho fes tot, no? Vostè què és? És un africà, amable, molt bé. Vostè és de Sud-amèrica, vale. Apreti la tecla 2. Vostè és de l'est, apreti la tecla 3. I llavors que la mateixa màquina li digués què ha de fer. Doncs vostè, per tant, com que amb les seves característiques ha d'anar a la guixeta número 5. Això seria el greu perill que ens podria passar. Mm. I llavors l'espiritualitat ens recorda que cada persona és una persona humana que té una història i que té una dignitat inalienable. Mm-hmm. El primer punt que tenim en el document d'identitat, el model d'acció social, doncs el primer capítol que hi ha parla de la dignitat humana, de la dignitat de tothom, uh-huh, inalienable i que ens comporta, ens guia en la nostra manera de fer.
Molt bé. A més, la comissió prepara un recés per als dies 10 i 11 de juny, que és el cap de setmana just després de Pentecostès. Què vol oferir a grans trets aquest recés?
Clar. Dintre d'aquest context d'anar aprofundint en els nostres fonaments, sí, la trobada aquesta d'espiritualitat, doncs, primer trobar, fer una parada. Anem sempre contra rellotge. Mm. Dedicar un vespre i un matí a fer una parada.
Vale,
I no tenir pressa. I escoltar. Bueno, no sé, la gent com... La veu de l'esperit, no? Però això s'hauria de matisar, ja ho sé, eh? Però viure la gratuïtat, una estona, no? Uh-huh, i llavors, aprofundir en l'espiritualitat. Una possible definició d'espiritualitat seria l'espiritualitat és l'art de viure bé. L'art de viure bé.
Sí.
Dit això, que és una mica de pista, i ja sé que no diu gran cosa, que tot està per fer. Perquè, és clar, què vol dir? Un viure bé serà seure al sofà, però un altre viure bé serà pujar dalt d'una muntanya. Mm. Bé, tot, però tot i amb això, cadascú, el que s'hi suggereix aquesta definició, és que és una feina per fer, hi ha una feina a fer. Què vol dir? Que jo vulgui viure bé. I com a entitat també, però primer personalment, només transmetem allò que som, no el que diem, bueno, el que diem si és expressió del que som, però cal cuidar-se per dintre per transmetre allò que som i volem ser.
Molt bé, doncs avui amb Josep Prat sobre Roca hem parlat de la Comissió d'Espiritualitat de Càritas Diocesana de Vic. Per cert, que vagi molt bé aquesta assemblea que teniu divendres a partir de les 10 del matí al Seminari de Vic, Assemblea de Càritas Diocesana, i sí, que sigui per aprofundir, no?, en tots aquests serveis que fa Càritas.
Doncs Josep Prat sobre Roca és voluntari referent de la Comissió d'Espiritualitat de Càritas Diocesana de Vic i estem molt agraïts que ens hagi atès uns minuts aquí al Camins a la veu de Càritas. Josep, gràcies, que vagi molt bé aquest divendres també, com diu l'Ignasi, i una abraçada.
Molt bé, bona nit, adeu-siau.
I vinga, que abans de recollir, Ignasi, no marxis, que encara us fem quatre apunts per l'agenda. Doncs vinga, fem-lo. Què ens expliques, Ignasi?
Demà dimarts, 24 de maig, a 8:15 del vespre, al pati de les Magnòlies de la Generalitat de Catalunya a Girona, la Cobla i la Coral Familiar del Conservatori de Girona celebren un concert en què es podran fer donatius destinats a Càritas Diocesana de Girona. I les entitats socials impulsores del programa d'inclusió Bisbe Carrera inauguren, d'altra banda, aquest dimecres, demà passat, dia 25, a 12:15 del matí, les noves instal·lacions del Centre Diurn Folre, situat a Badalona, un centre que acompanya les persones sense llar. Encara destaquem que el mateix dimecres, a la tarda, el dia 25, s'organitzen unes portes obertes perquè persones i entitats de l'entorn puguin conèixer el nou centre, de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Vinga, mirem també cap al mateix dimecres, 25 de maig, de 3:45 fins a les 6 que tenim, Ignasi.
Doncs a la rectoria de la parròquia de Sant Pere de Rubí hi haurà una jornada de portes obertes d'aquesta Càritas local.
I més coses per aquesta setmana, que està atapeïda.
Sí, així és, perquè l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona inicia aquest dijous, dia 26, al Seminari Conciliar, un curs bàsic de voluntariat social. El curs, amb una durada de 12 hores, serà impartit en 6 sessions de 2 hores, de 10 a 12, al matí, els dijous, del 26 de maig, des d'aquest dijous, fins al 30 de juny.
Hi ha alguna cosa per divendres?
Doncs sí, al Seminari de Vic tindrà lloc l'Assemblea Diocesana de Càritas Diocesana de Vic, a la qual ens hem referit un moment a l'entrevista. A l'Assemblea s'aprovarà la memòria d'activitats del 2021. Hi haurà una xerrada sobre la diversitat en la comunitat a càrrec de Xavier Gómez, dominic i director de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, i es comptarà amb el testimoni d'una persona voluntària que va col·laborar a Cracòvia, a Polònia, en l'acollida de persones refugiades del conflicte d'Ucraïna.
I tres apunts ràpids per finalitzar, va.
Doncs finalment que dissabte vinent, dia 28, de 9:45 del matí a 2:15 del migdia, al Seminari Conciliar de Barcelona, Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Ecologia Emocional organitzen un taller d'ecologia emocional per a docents. A més, aquest proper diumenge, dia 29, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Puríssima de Sabadell, tindrà lloc un concert solidari per Ucraïna a càrrec de Gospel Vallès. Finalment, destaquem que dilluns vinent, de 9:45 del matí a 11:15, l'Espai amb Cor de Càritas Salt, el Gironès, organitza un taller per aprendre a transformar tovalloles velles en catifes.
Ja veus, eh? Quina curiositat. Tu, sí? Doncs allà es podrà aprendre a transformar tovalloles en catifes. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
A tu, Rafa, gràcies. Fins la propera.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. Ja sabeu, un dels podcasts de la casa que no te'ls acabes. La propera serà ben aviat. D'aquí 7 dies, nova entrega. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada. La pregunta d'avui era: creus que encara es descuida l'educació emocional?
Vinga, que ha dit la parròquia.
Amb el 25% sí, la família, i la guanyadora amb el 75% es descuida molt.
Es descuida molt, es descuida molt. Aquest és el resum i ho hem vist en l'entrevista.
Sí.
Moltes gràcies, Maria José, per la brevetat també, que avui tenim poc temps.
T'agraeixo
la comprensió. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol relativament calorós de Camins, arrancada de setmana amb un home que suporta amb estoïcitat els interrogatoris random de la Raga, Pau Massí, per la producció. La nostra encarregada de les xarxes socials, Maria José Mendoza, tan bona moza com sempre, Ignasi Miranda, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Vium! Ho has pujat ahir, has baixat ràpid, eh? Carla i Pere us informen, pels que escolteu en la repetició de les 6, salutació especial pels xurreros, gràcies per la vostra tasca, per l'inici de setmana, que en directe, bueno, moltes gràcies, m'estic fent un lío. Marxem, què farem demà, Maria José?
Farem Camins, seguiu-nos!
Seguiu-nos i cuideu-vos, bona nit!